Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem, fem un cop d'ull a la xarxa viària amb el Servei Català de Trànsit amb la Marta Pardell. Bona tarda, Marta.
Bona tarda, ens comencem situant a la C65. Aquesta via es troba tallada a l'alçada de Quart en tots els sentits de la marxa per un accident. Hi ha desviaments senyalitzats i retencions en tots els sentits de la circulació. Abans d'això, doncs, trànsit habitual de sortida de cap de setmana, també les vies més properes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Veiem aturades a les C58 i a la C33, d'entrada a la capital catalana entre Montcada i Alòs de la Trinitat, també a la C58 a Ripollet de sortida, retencions a l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud i també a l'alçada de Barberà, en aquest cas en sentit nord. Cues a la B20, a la pota nord, també cap al nord de la Trinitat. Retencions a la B23 per enllaçar amb l'autopista P7 des de Molins de Rei fins al nus del Papiol. Aturades també a l'autovia A2 a Cornellà de Llobregat i a Pallejà, en tots dos casos en direcció Martorell. I retencions a les rondes en tots dos sentits de la circulació. De moment això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda i gràcies, Marta. Seguim endavant. Reunió urgent i extraordinària del grup d'anàlisi dels feminicidis que s'ha fet avui per intentar donar una resposta al triple crim del Prat del Llobregat. Com ja va avançar, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, a la trobada s'ha acordat la creació d'un grup de persones expertes sobre els assassinats masclistes i també de nens i nenes, la violència vicària, que podria presentar les seves conclusions en 4 mesos. Recordem que en el que portem d'any a Catalunya han estat assassinades 5 dones i 5 menors. Per cert, que, parlant d'aquests temes, la policia local de Sant Pere de Ribes, al Garraf, ha detingut un home de 38 anys per atacar la seva exparella amb un ganivet. Els fets van passar dijous al voltant de les 2 de la tarda, quan una dona sortia de casa un familiar de Roquetes. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia una dona ferida i van detenir a qui havia estat la seva parella. I l'Associació de Veïns de Gavà Mar rebutja la proposta d'intensificar el trànsit aeri a l'aeroport aquest estiu pels danys acústics i mediambientals que provocarien la ciutadania d'aquesta localitat propera a l'equipament, com ja vam comentar ahir. El motiu és que la consideren tècnicament inviable perquè no es pot protegir la població del soroll i adverteixen que si el pla tira endavant acudiran als tribunals. Un darrer apunt, avui arrenca la mostra de titelles de Mollet del Vallès, la nova edició del MIMO, que fins diumenge comptarà amb la participació de 14 companyies vingudes d'arreu del món que oferiran 20 espectacles diferents. És tot de moment.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 12 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Temps no ha canviat gens ni mica respecte a les últimes hores i, per tant, parlem de sol a dojo, ben radiant i una atmosfera molt transparent. Cel ben blau que està provocant a hores d'ara que la temperatura s'enfiri amb moltes ganes. De fet, al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, parlarem de temperatures màximes per sobre dels 25 graus a moltes poblacions del prelitoral, de l'interior gironí, del Pla de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. I sempre aquesta tarda amb cel del tot destapat, sense tempestes, per tant, amb vents ja ja més feble i un estat de la mar que anirà millorant respecte a les últimes jornades. Al cap de setmana tampoc variarà gens ni mica la situació. Sol a dojo, el diumenge al matí algun núvol baix enganxat a la costa fruit de la mateixa humitat, això al matí, i també la tarda de diumenge amb algun núvolot cap al Pirineu Lleidatà. Atenció a la temperatura, encara pujarà més i estarem parlant d'algunes màximes al Pla de Lleida, sobretot també a la Vall de l'Ebre, que tocaran els 30 graus demà i diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats ens endinsarem en els preparatius d'un casament. Ara que s'acosta l'inici de la temporada, parlarem amb Sònia Dones, wedding planner de l'empresa santcugatenca Casa Te Conmigo Weddings. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la polèmica pel canvi de nom de l'estació de Sants i de la condemna d'uns pares dels Estats Units per una matança protagonitzada pel fill. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Núria Bogunyà, educadora social. Sabrem què ha fet bullir les xarxes amb Sami Fernández. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la cartellera amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Segons les conclusions principals de l'enquesta realitzada pels alumnes de primer i segon de batxillerat de l'Institut Santa Eulàlia a gairebé 1.000 persones de 50 o més anys de Terrassa, els graus més elevats de satisfacció de la gent gran d'aquesta ciutat es mostren en relació a la seva família o parella, amb un 8,6%, i a continuació hi trobem les condicions del seu habitatge, amb 8,3, el cercle d'amistats, 8,1, i el seu temps lliure, amb un 8. El nivell de satisfacció més baix apareix, en canvi, en relació a la ciutat, amb un 7,2, la seva situació econòmica, amb un 7,3, i el barri en el que viuen, amb un 7,4. En aquest estudi ha col·laborat el Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat. Pel que fa a la situació econòmica dels entrevistats, la principal font d'ingressos és la pensió de jubilació, amb un 61%, i un 12,9% del total assegura no haver pogut fer front al pagament d'algun rebut en el llarg dels darrers 6 mesos. Els entrevistats consideren que la societat fa un reconeixement més aviat baix del paper que desenvolupen les persones grans.
Gràcies, Sergi. I ara seguim el repàs a l'actualitat. Des de Sabadell ens informa Pau Durant. Bona tarda.
Bona tarda. Sabadell es converteix aquest dissabte en la capital del dibuix urbà. La ciutat és l'escenari de la setena trobada d'Urban Sketchers de Catalunya, que comptarà amb més de 600 dibuixants vinguts d'arreu del país, unes inscripcions que es van omplir en només una setmana. L'Urban Sketching es fonamenta en tres pilars. El dibuix és in situ i el natural es fa en grup i posteriorment es comparteix a les xarxes socials. Victòria Pérez, dibuixant i una de les organitzadores de la cita de demà, explica què li aporta formar part d'aquest moviment. Ho ha dit en una entrevista al programa El Matí.
Jo m'hi vaig enganxar precisament perquè era una activitat que et permet dibuixar, que és una afició que tens i que així la vas desenvolupant i que et porta cap a altres camins personals, molt grans, però a la vegada és una gran forma de socialitzar. Una forma de socialitzar molt bonica. I a la vegada ho comparteixes a nivell mundial quan ho penges a Instagram. Vull dir que més bonic, no? Impossible.
La jornada s'obrirà a les 9 i s'allargarà fins a les 6 de la tarda i tindrà com a punt de referència el pati del Museu d'Art. Els participants podran dibuixar diferents espais emblemàtics de la ciutat, com la Torre de l'Aigua, el Mercat Central, l'Escola Pia, la Rambla o la Casa Durant, entre d'altres.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral des de Badalona. Ens amplia la informació respecte de l'actualitat. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El govern local no reclamarà als veïns els diners que l'Ajuntament ha invertit en el condicionament dels habitatges afectats per l'esfondrament de l'illa de Canigó. Així ho ha assegurat aquest dijous l'alcalde Xavier García Albiol al Badalona 360. Justament la setmana que les famílies afectades han hagut de deixar la pensió on estaven allotjades provisionalment. Es tracta de prop de 500.000 euros que el govern local ha destinat a les inspeccions i a les obres d'apuntalament dels pisos de l'illa de Canigó. L'alcalde ha explicat que aquestes famílies ja ho han passat prou malament per haver de fer front a aquestes despeses. Escoltem l'alcalde.
No, perquè aquí hi ha una tragèdia molt important, els hi podríem reclamar, però des del govern de Badalona hem considerat que prou desgràcia han tingut totes aquestes persones que han tingut que marxar de Badalona com per reclamar-los a sobre els diners, si ho podem assumir. Escolti, hem parlat amb intervenció, hem parlat amb secretaria, perquè al final els diners no són meus, eh? Els diners són de la ciutat. Però aquesta primera acció per ajudar aquestes famílies es paga per part de tots els veïns de Badalona.
Precisament dilluns va finalitzar les 10 setmanes durant les quals, segons el govern, la llei permetia donar cobertura habitacional als veïns. L'alcalde ha explicat que la Generalitat ha cedit 9 pisos, dels quals a la majoria ja hi viuen alguns dels afectats, i 2 més estan en tràmit. També aquest dijous els veïns del carrer Canigó número 11 han pogut tornar als seus habitatges després de la instal·lació de puntals aeris a la finca.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral, una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat ha elaborat una proposta per ampliar la capacitat operativa de l'aeroport sense afectar l'espai natural de la Ricarda. La proposta del govern d'Esquerra consistiria en suspendre l'operativa segregada actual de pistes i permetre que les dues paral·leles funcionin de forma independent durant 4 hores al dia. Això als mesos de juliol i agost. Així es podria augmentar la capacitat actual de 78 vols per hora als 90, el màxim de capacitat prevista en la declaració d'impacte ambiental. Una proposta, però, contra la qual ja s'han aixecat diverses veus del territori en contra, com l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, el de Castelldefels, Manu Reyes, i també el del Prat, Lluís Mijoler.
No està consensuada ni amb el titular de la infraestructura, ni està consensuada amb els ajuntaments i el territori implicat, més enllà del Prat, parlo també de Gavà, Viladecans i Castelldefels, que no està consensuada tampoc, o així no ens ho han explicat, amb les aerolínies, en fi, que sembla doncs un brindis al sol en aquest moment, una jugada electoralista que tampoc entenc què pretén i on vol anar.
I és que la proposta tindria un impacte acústic negatiu sobre el barri marítim de Gavà durant els matins en què funcionés aquesta operativa de pistes paral·leles. Aquesta és la raó per la qual, des del govern espanyol, s'han mostrat en contra. En aquest sentit, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha dit que no és una proposta seriosa i el de Transports, Òscar Puente, afegeix que vulnera un acord preexistent. Tanmateix, també s'ha manifestat l'alcaldessa de Gavà per destacar que cal ampliar la infraestructura.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. Al castellarenc, Albert Montoya publica la seva segona novel·la, titulada Cassandra, Lágrimas entre difuntos, de l'editorial Libros Indi. En aquesta ocasió parla de la por, de com funciona, de com ens afecta i què podem fer per superar-la. L'autor aborda aquest tema a partir de la història d'una noia adolescent que viu un moment de molta por de violència a la família. A partir d'aquí arranca tota una història. L'autor ha afegit que és una por que tots podem sentir, però portada a l'extrem fins al punt que arriba un moment que la paralitza. La protagonista coneixerà un personatge que l'ajudarà a entendre què li està passant i com sortir de tot plegat. Es tracta d'un llibre de ficció, però la història està extreta d'una inspiració molt propera, segons comentava l'autor.
Gràcies, Jaume. Per acabar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Marc Castro. Bona tarda.
Bona tarda. La regidora de Cooperació, Gemma Aristoi, es compromet aquest any a pagar els convenis i contractes signats amb entitats de la xarxa solidària de Sant Cugat del Vallès, així com intentar revertir en la mesura del possible la retallada en un 90% del pressupost de l'àmbit que es posa en perill alguns dels projectes del municipi. En una entrevista a Cugat Mèdia, Aristoi posa l'horitzó en intentar arribar enguany en el 0,7% dels ingressos municipals compromès, però assegura que, si no s'arriba, s'acumularà els pressupostos dels pròxims exercicis. La responsable de l'àmbit avançat que s'està treballant amb l'àrea d'economia i entre els dos socis de govern per marcar uns mínims de necessitats i ampliar aquesta partida, de la qual diu no pot perdre aquest històric d'aportació del 0,7%. L'escoltem.
La intenció i el que hem estat comentant en alguna reunió amb l'àrea d'economia seria mantenir uns mínims, que no sé dir quins perquè no els hem acabat d'acordar ni de concretar, però sí que allò que no fem l'aportació aquest 2024 per arribar al 0,7%, ho recuperarem entre el 25, el 26 i el 27.
Conscient que això no satisfarà de tot les peticions de la xarxa solidària i que si hagués estat una prioritat per a tot el govern s'hauria assolit, la regidora s'alinea amb les queixes i preocupacions de les entitats davant un pressupost que ha passat dels 670.000 euros del 2023 als 68.000 euros actuals, un impacte que no ha notat, en canvi, l'àmbit de drets socials, de la qual també és regidora, juntament amb Igualtat i Feminismes.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebelli.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Juliol i setembre són els mesos que més casaments se celebren. Predominen els matrimonis civils, amb 24.420 en total el 2022, que sobrepassen els catòlics i els d'altres religions, amb 2.678 i 2 respectivament, segons dades de l'IDESCAT. S'acosta, doncs, l'època de casaments i volem conèixer els detalls de l'organització d'un esdeveniment d'aquesta magnitud. Per això avui hem convidat a la Sònia Dones, que és wedding planner de Cásate Conmigo Weddings, perquè ens expliqui el procés de preparació d'un casament. Sònia, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Enfeinada?
Molt, però bueno, molt contenta que fa bon temps. Llavors, per casament de demà no hi haurà cap problema de pluja ni de res.
Demà tens un casament?
Sí, a partir d'ara ja tots els dissabtes. Estem a temporada de bodes, des de març vam començar, perquè ara cada cop més s'allarga la temporada. I la temporada de casaments normalment és ara de març fins al novembre. Com el bon temps s'allarga, doncs s'allarga en l'època de...
O sigui que el canvi climàtic us està afavorint.
Afavorint, sí, totalment, totalment. L'únic que amb el canvi climàtic doncs anem una mica a setmana vista, perquè el temps va canviant cada setmana. Tenim un plan A, però ara estem obligats a tenir un plan B, perquè sempre el temps pot canviar, no?
On és aquest casament?
El de demà és aquí, a Sant Cugat.
A Sant Cugat?
A Masia Rosà, sí.
Algú de fora de Sant Cugat?
Els novis de demà són de Barcelona, però bueno, al final organitzem casaments de gent d'aquí local, de Barcelona província, i estem molt especialitzats en estrangers que es casen a la Costa Brava. Venen aquí per casar-se a la Costa Brava, llavors potser el 60% dels casaments que organitzem nosaltres són a la Costa Brava.
Mm-hmm. Cásate Conmigo Weddings es troba a Sant Cugat i també el trobareu al portal bodes.net. Des de quan treballeu en aquest sector?
En aquest sector treballem des de fa 8-9 anys. Sempre havia treballat per altres empreses o agències d'organització d'esdeveniments o agències de wedding planner. I fa 4 anys que vaig decidir muntar-m'ho pel meu compte, una mica doncs, perquè després de tota l'experiència que tenia, no? Venien ganes de dir, bueno, munto la meva empresa, el meu projecte personal, i sobretot doncs, per fer i escollir una mica els casaments que més m'agraden per poder-los organitzar.
Uh-huh. I tens un equip de treball, un equip de professionals, o els vas convocant segons les necessitats, segons el tipus de casament que hagis d'organitzar?
Clar, no, nosaltres a oficina, el que és el dia a dia, tot l'any som 2 o 3, depenent de la temporada. I el que és el dia del casament, podem arribar a ser-hi fins a 5 persones del nostre equip, depenent del volum del casament o de la complexitat que tingui aquella boda. Llavors podem arribar fins a ser 5. però el dia del casament mínim som dues persones.
Però per entendre'ns, professionals de diferents especialitats, és a dir, des de la fotografia, el maquillatge, o sigui, aquest tipus de professionals els busques en cada moment, no tens un equip amb tots els professionals, o no funciona així?
Clar, no, o sigui, al final nosaltres fem casaments, bueno, com tots, no? Casaments personalitzats, llavors cada casament té proveïdors diferents. Sí que és veritat que nosaltres, com a agència, diguem, com a empresa que es dedica a això, el que tenim és una cartera de proveïdors que nosaltres recomanem, amb els que habituem a treballar, però no estan obligats en cada casament tenir el mateix fotògraf, la mateixa maquilladora, perquè al final cada núvia, cada nuvis són diferents i això suposa que han de tenir proveïdors diferents, no? Llavors, pues, nosaltres en el nostre equip són equip només de wedding planners, o sigui, de persones que s'organitzen casaments, que venen al nostre equip només per coordinar el dia de la boda. Després la resta són proveïdors, pues, de foto, vídeo, DJ, so, il·luminació...
Que, o els busques tu, o els busca l'empresa, o te'ls proposen els noves?
No. Clar, no? Nosaltres, o sigui, com a empresa, com a Casate Conmigo, oferim tres serveis, no? O sigui, el principal, que és com el full pack, el full equip, que diem, és noves que s'acaben de prometre, que ja tenen l'anell, i diuen, vale, i ara què, no? Ara com començo? És la primera vegada que em caso, llavors no sé per on començar, no? Llavors nosaltres li organitzem de zero, o sigui, busquem tot, la finca, foto, vídeo, il·luminació, sonorització, tots els proveïdors, decoració, catering i de més, fins al dia de la boda. Això normalment és un any i mig d'organització.
De preparatius. Mm-hmm.
Sí, normalment és així. I després hi ha parelles que potser comencen ells l'organització del casament perquè, jo què sé, els hi agrada o perquè tenen temps, i hi ha un moment que veuen, vale, això és més gran del que em pensava, no tinc temps o no arribo, llavors recorreixen una mica a nosaltres amb els potser 6 o 7 últims mesos del procés del casament per dir, ei, no arribo, tinc això contractat fins aquí, però a partir d'aquí, sisplau, ajuda'm perquè no, si no, no arribo a temps, no? Llavors allà apareixem nosaltres perquè així doncs, el dia del casament estigui tot ben coordinat.
Uh-huh. I em sembla que teniu una altra opció, no?
Exacte. La tercera opció seria per parelles que s'organitzen tot ells, vale? Que hi ha moltes parelles que uh-huh. els agrada i tenen temps, però el dia de la boda, al final, com ells són els protagonistes i només han de preocupar-se de gaudir d'aquell dia, doncs no volen que estar pendents de si ara ha de sonar una música, que si ara ha de sortir un confeti, els focs artificials, el no sé què, tal. Llavors nosaltres estem allà per coordinar tot el dia. És un servei que comença els 3 mesos abans del dia del casament. Fem totes unes visites tècniques i reunions amb la parella i amb els proveïdors. Així arribem al dia, els nuvis es despreocupen, són els protagonistes, gaudeixen i nosaltres treballem per darrere.
I d'aquestes 3 opcions, Sònia, quina és la més sol·licitada?
Depenent, o sigui, nosaltres, per exemple, públic, o sigui, parelles que són estrangeres, que venen de fora per casar-se, és el pack més complet, perquè al final venen aquí, no tenen ni idea, moltes parelles que no venen fins...
Venen de fora vol dir que venen de l'estranger?
De l'estranger.
O sigui, són casaments internacionals, podríem dir?
Exacte, sí. Són el que nosaltres diem destination weddings, que són bodes de destí,
sí.
Que són principalment parelles que venen d'Estats Units, d'Anglaterra i de França, majoritàriament, i venen aquí, doncs, en comptes de fer un dia, fan una experiència, una boda que és 3 dies o una setmana.
Que guai, eh?
Llavors, tots els convidats venen aquí i gaudeixen dels 3 dies de boda que organitzem preboda, boda, postboda.
Mira, com les bodes gitanes que es feien abans.
Total. No?
Bueno, hi ha països que les celebracions són així, eh?
Sí. No, és una bona oportunitat perquè al final disfrutes, gaudeixes, no, dels teus convidats, no només un dia, una nit, que al final el dia del casament passa super, super ràpid. Llavors és una molt bona alternativa per gaudir d'això. Però sí, et diria que potser el servei que més requereixen és el d'organització. L'únic que nosaltres no podem fer totes les bodes d'organització perquè és molta feina. Llavors, arribat, doncs, quan ja hem tancat potser 10 bodes d'organització, només podem oferir el servei de coordinació.
Mm-hmm. Què és el que més preocupa als nuvis en una organització com aquesta?
Que tot surti tal com ells esperen o tal com ells han somiat sempre, que sigui, doncs, tal com ells esperen o millor. I els hi preocupa molt el temps, que és algo que jo li dic que és l'única cosa que nosaltres no podem controlar, però que en el cas de que si aquell dia s'aixeca el dia plovent o amb un sol radiant o un calor com avui, pues que nosaltres per darrere tinguem alternatives de dir, bueno, pues ja fa calor, pues posem parasols, fa pluja, posem la carpa, no? O sigui, tinguem opcions. Això és el que més els hi preocupa, sobretot en finques, en masies, que no tenen tot organitzat, no? per fer un casament. O sigui, normalment nosaltres fem molts casaments a cases que, bueno, són finques o particulars o finques, masies rurals, que s'ha de fer des de zero.
Que les vestiu, diguem.
Exacte. Llavors, allò és el que a nosaltres principalment més ens agrada, perquè tenim més llibertat per crear i per, no? per fer-ho tot funcionar. Però clar, des dels lavabos has de contractar fins als generadors, fins tot, no? Llavors tota aquesta logística és la que a vegades a ells els hi costa una mica de dir sortirà bé, perquè se'ls hi va una mica fora de, no? de les mans, però bueno, a nosaltres és el que més ens agrada.
Parlem dels diners, que m'imagino que la gent també li preocupa saber quant li costarà organitzar el seu casament. Tenint en compte aquests tres tipus d'organització que hem parlat, un preu mig, perquè clar, en funció de les necessitats o els requeriments que et faci cada parella, tindrà un preu o un altre. Si organitzeu completament la boda, de principi a fi, un preu mitjà, què podria ser?
Clar, o sigui, en el nostre sector, en el sector de wedding planners, hi ha dues maneres de funcionar. Una manera de funcionar és que hi ha wedding planners que de tot el total de la boda es queden un tant per cent, com una agència, es queda un 5 o un 10% del total, és a dir, que si cobren, doncs, per exemple, si la boda és de 20.000 euros, es queden 2.000, o hi ha altres empreses, com és en el nostre cas, que funcionem per honoraris. Nosaltres, abans d'enviar qualsevol pressupost, ens reunim amb la parella, sense cap compromís, però per saber al màxim tots els detalls i així doncs, poder fer una proposta personalitzada.
O sigui, va fer un pressupost a mida.
Super a mida. O sigui, cada casament és diferent, cada novís és casa... O sigui, és tot diferent, llavors això suposa que el nostre pressupost, la nostra proposta, ha de ser personalitzada per cada parella. Llavors, a nivell de preus, doncs, et diria que doncs, a partir dels 1.500 euros seria com els nostres honoraris per casament.
Parlant de casaments, quin és el casament més singular que hagis pogut organitzar?
Bueno,
singular per diferent, per no sé, perquè dius és que aquest ha sigut el casament.
Bueno, potser el que més crida l'atenció a la gent són casaments com més temàtics, no? Que ara es fan molt casaments temàtics, jo que sé, casament de temàtica d'alguna pel·lícula o de Disney o d'alguna època així en concreta, no? Més com a nivell de decoració. A mi personalment em va agradar molt uns nuvis que eren molt fans de la gastronomia. Llavors van voler que el seu casament fos un esdeveniment gastronòmic, que hi hagués, òbviament, que fos una boda, però tot girés entorn de la gastronomia i del maridatge de vins, no? Llavors, bueno, era una passada, van venir chefs molt reconeguts amb Estrella Michelin i de més, i bueno, era un era, pues, normalment en un aperitiu, perquè et facis una idea, de bufets, o sigui, per menjar, hi ha com dues o tres estacions, l'arròs, el pernil, no sé què. En aquell casament, només a l'aperitiu, hi havia 30 estacions, que eren 30 estacions de diferents països del món, i tu anaves pues, a la parada de Japó i menjaves una cosa, a la parada de Singapur menjaves una altra, a la parada d'Anglaterra una altra, i llavors això pues, a mi em va agradar molt perquè era pues, molt, molt, molt diferent, no?
Que xula, m'ho estic pensant, eh? Em diuen que sí, que sí. Home, és una bona idea, eh, aquesta?
Sí, l'únic que havíem d'avisar prèviament els convidats perquè, clar, devien d'estar com 3 dies abans sense quasi menjar, perquè
home,
és que...
Home, això estava pensant, dic, clar, pobra gent, si acaben allà, arriben amb el sopar del dia abans.
I tot acompanyat amb el maridatge de vi, no? Llavors era com molt, molt, molt complet, sí.
Abans hem comentat que vosaltres també us poden trobar al portal bodes.net. Allà hem vist que hi ha molta empresa que s'hi dedica a això. Parlem una mica de la competència. Hi ha pastís per tothom?
Hi ha pastís per tothom actualment. O sigui, quan vam començar nosaltres fa 8-9 anys, potser la professió de wedding planner com a tal no estava tan establerta al nostre país, perquè era, bueno, al final, a l'estranger, als Estats Units o a Anglaterra, des de fa molts anys que qualsevol persona que es casa, o sigui, té una persona que organitza el casament. Aquí, al nostre país, doncs, no des de sempre. Llavors, al principi, quan jo vaig començar, era com que la gent es pensava que només posava les floretes a sobre de la taula. I ara, actualment, tothom que va a un casament o has escoltat sobre aquesta professió o alguna amiga s'ha casat i ha tingut wedding planner, o sigui, és molt comú. Hi ha molta competència, cosa que a mi personalment m'agrada molt, perquè vol dir que la professió s'estableix aquí i que al final hi ha públic per tothom. Llavors és necessari que hi hagi competència bona. O sigui, al final nosaltres fem molts esdeveniments de networking que... Bueno, que ens ajudem molt entre nosaltres per
això
veure...
Això també et volia preguntar. Exacte. Si establiu sinergies de col·laboració entre vosaltres, perquè, de fet, buscant en aquest portal, bodes.net, per exemple, a Sant Cugat vaig veure que sou unes quantes, sí, unes quantes empreses que us dediqueu a això. Vull dir que us coneixeu.
Ens coneixem, i jo ja et dic, personalment estic supercontenta, perquè al final vol dir que fem la feina bé i que arribem a molta més gent, no? Jo personalment sóc de Sant Cugat, organitzo molts casaments a Barcelona província, però com et deia també organitzo molt a la Costa Brava, o sigui a Girona, o a finques particulars com Altafulla, Lleida, o on sigui, no? Llavors, jo sóc d'aquí, al final sempre, no?, estic aquí, organitzo molts casaments aquí, però em moc molt. Hi ha potser altres companyes o companys que, pues, diuen, no, doncs estem aquí a Barcelona i només fem casaments aquí a Barcelona, no? O sigui que al final, pues, hi ha competència, ja, i bueno, ens agrada, o sigui que al final és positiu.
A més, és curiós perquè Sant Cugat és una ciutat que atrau a persones d'altres llocs que venen expressament a casar-se, sobretot els casaments catòlics, no? Que venen al monestir de Sant Cugat. Jo crec que va ser ahir, diria, va venir una companya que va passar per aquesta casa, per Ràdio Sant Cugat, i que ara està en mitjans bastant més grans, com TV3, també va estar en RAC1. I es va casar aquí a Sant Cugat?
Sí, realment el monestir és una església que agrada moltíssim, però bueno, també hi ha llista d'espera. O sigui, al final, no, dissabtes, que és el que la gent principalment vol casar-se, o sigui, només hi ha els que hi ha, no? Llavors, pues, ara cada cop més hi ha més tendència a casar-se també en un divendres, llavors això fa que la gent, no, pues, tingui més opció. Però sí, el monestir agrada molt, i aquí hi ha un parell de masies de casaments, com és Can Magí, Masia Rosas o Can Maier, que atrauen molt i cada cap de setmana, en plan, tenen casaments, o sigui, tenen molt d'èxit. Molta gent, sobretot també de Barcelona, que ve a casar-se aquí, perquè a Barcelona ciutat al final no hi ha tanta opció i la gent de Barcelona ciutat marxa, no, a la ciutat no hi ha res. O fan la cerimònia potser religiosa allà i venen aquí, però vamos, que a Sant Cugat sempre hi ha molta vida de casaments.
Digue'm, quants casaments tens previstos per aquests mesos?
Sí, nosaltres aquest any tenim 25, que és com el màxim que... Bueno, 20-25 és el que normalment fem, perquè al final no donem a més.
Molt bé, doncs avui ens hem preparat, per si hem d'anar de casament. Ho hem fet amb la Sònia Donés, que és wedding planner de Casate Conmigo Weddings. Aquí agraï moltíssim que ens hagi visitat avui al Connectats. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I visca els nuvis.
Totalment, visca els nuvis.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell. Everybody.
experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i ens disposem ara a compartir aquest espai de tertúlia amb els nostres convidats. Jordi Molgó, administrador jubilat. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Dic ha-ha perquè és que m'estan confirmant coses i sembla que... Dic bona tarda, Jordi.
Molt bona tarda.
Anem al Prat, que ja tenim el Pedro Ezcurra, que és treballador de banca, també jubilat. Bona tarda, Pedro.
Bona tarda, Carme, companys.
Molt bona tarda. I a veure si tenim d'aquí una estoneta el tercer component de la tertúlia d'avui. Mira, ara, veus? S'ha fet la llum, no? Val. És que el Jordi no escoltava pels auriculars i ja estàvem aquí tocant botonets. Bé, doncs ja ho tenim tot a punt. Fa una estona parlàvem de casaments, eh?
Sí.
Com han canviat els temps, eh?
Ostres!
Com han canviat els temps,
ostres!
Ara t'ho preparen tot, eh?
T'ho preparen tot, t'ho amaneixen tot, t'ho porten tot... L'únic problema, la pela.
Sí. Però vaja, mira, parlem dels noms de persones importants que es posen a equipaments, a infraestructures, com és el cas, per exemple, de l'estació de Sants, que, per cert, he de dir, no sé si heu vist la simulació de com quedarà després de les obres. Quedarà una estació de Sants molt, molt, molt xula, eh?
Sí.
Però el tema que avui comentarem és aquesta polèmica que s'ha creat arran d'una proposta del PP que ha aprovat el Congrés dels Diputats amb el vot de Vox, per canviar el nom de l'estació de Sants per Montserrat Caballé. Montserrat Caballé. Vinga, ara ja estem amb els problemes de sempre, que si ara ho ha d'aprovar, el govern espanyol,
sí,
que és qui té l'última paraula. Però, vaja, que no sé què us diu a vosaltres que s'hagin de tirar els plats pel cap o hagin d'estar discutint coses com aquesta.
Per mi és el de sempre, és decidir coses a 500 quilòmetres que no saben com ho utilitzem. És així, és de clar. Jo, no, quan, mentre visqui, allò és l'estació de Sants, que feia falta dignificar-la, per descomptat, i falta molt encara. Ja veurem si arriben totes les peles, ja ho veurem. Però jo m'ho miro així, vull dir, no poseu-me el viure on no n'hi ha. És dir, l'estació de Barcelona-Sants, punt. Si volem canviar-lo, no et preocupis, ja trucarem a l'Ajuntament o a on t'hàgim de trucar per dir-li, escolta, aquest nom no m'agrada. Hauríem de posar Montserrat Caballé, hauríem de posar Núria Feliu. Ja ho farem nosaltres. No vinguis tu a fer-me una cosa que no et costa res i posa'm el viure. Deixeu-ho estar. Mm.
Què en penses, Pedro?
Home, jo l'anomenaria Carmen Amaya, ja ha posat a triar.
Amb tots els respectes per la Carmen, eh?
No, perquè ho dic molt seriós. Perquè,
oi tant.
Perquè el barri de Sants està més apropiat a la Carmen Amaya.
Exacte.
Que no pas a la Caballé. Per tant, si es tracta d'un barri com l'estació de Sants, que li posin el nom d'una de per allà d'Estafrancs i de tota aquella colla, doncs està molt bé, no?
Mm-hmm.
Però que s'hagin d'estar discutint per aquestes coses quan el que s'ha de fer és dignificar, com deia el Jordi, però amb fets, és a dir, invertint el que calgui invertir per fer les obres que s'han de fer, que és el que s'està començant a fer, eh?
Sí.
El que hauríem de parlar és que jo, que fa 70 anys que fa servir els trens per anar a Barcelona, pues que vegin com està l'estació de la Pedrera de Gràcia, que qualsevol dia la gent saltarà el tren perquè no té puesto, i l'estació de França com està d'abandonada, i que l'estació de Sants també, que ja no hi cap ningú, i això és el que haurien d'estar parlant, no?, de com s'ha dit l'estació de Sants, serà sempre l'estació de Sants, i ja està, i la de Bellvitge, i la del Prat, i l'aeroport del Prat, ara no sé com es diu...
Josep Tarradellas, no?, li
pues
van senyor, posar...
Pues, pues pels estrangers és l'aeroport de Barcelona i pels catalans l'estació és l'aeroport del Prat. I Barajas és Barajas i el Suárez és Suárez. Però si no tenen més feina que discutir aquestes coses, és que el país funciona de puta mare, vamos.
Bé, és que és veritat, però que no fa falta que ens ho diguin quin nom hem de posar. Ara, mira, m'ha vingut al cap quan deies això de l'estació de la Sagrera que estan fent.
Sí.
Si es diu estació de la Sagrera, a mi ja m'està bé, però aquella sempre ha sigut l'estació del Clot. I si, com que és nova, no havia existit, no sé què, i li volem posar un altre nom, ja li posarem, tranquils. Poseu les vies, pagueu els deutes, i llavors ja ho acabarem de polir. Però, ostres, és que sempre és el mateix. És que, és clar, a mi m'agrada la Montse, a mi m'agrada la Núria. Home, no fotem. Que són gent que, al fons, han de tenir, o els hi hem de tenir, un respecte immens.
No, i un reconeixement.
I un reconeixement. Però, cony, deixa'ns-ho fer a nosaltres, que són la gent nostra. No tu, que estàs a 500 quilòmetres i no saps el que han fet pel veïnat o per Barcelona. O... Home, no ho fotem.
Però en comptes de fer servir infraestructures com aquestes, que ja estan consolidades, sí, i que ja es coneixen per, com deia el Pedro, com deies tu, Jordi, per l'aeroport del Prat, per l'aeroport de Barajas, en comptes de posar aquests noms que ningú no se'n recorda després, si volem visibilitzar aquestes persones o fer un reconeixement, no seria més pràctic o més fàcil posar-ho a un altre tipus d'equipaments? O a carrers, o...
O a edificis públics, o...
Clar.
N'hi ha un munt de llocs on te pugueu posar. El moll de la fusta, si m'hi posen el moll de Francesc Macià, per mi, sempre serà el moll de la fusta. Jo no sabré adaptar-lo a mi amb un altre nom. Allò és el moll de la fusta, i punto. Amb la gamba o sense la gamba? Però...
La del Mariscal, no?
Exacte.
Dius? Què et sembla, Pedro?
Oh, mira, jo, mentre parlava la mica aquí, jo m'estic recordant, perquè, clar, no sé si la Montserrat Caballé havia agafat alguna vegada el tren, ho dubto, però sí que, en canvi, la Xunga, jo l'he vista ballar a l'estació, al tren, ballant, i la Carmen Amaya ballaven els trens per treure unes monedes.
Exacte.
I seria més apropiat posar el nom d'aquesta gent que sí que estaven guanyant-se la vida saltant els vagons, no? Jo el recordo, en canvi, no sé quina relació pot tenir amb els trens, és una senyora que era una artista de primera ordre, però que jo no l'he vista mai al tren, no? Ho dic per dir alguna cosa, perquè
sí,
sembla que està tot dit, no?
Sí,
doncs a veure com queda l'estació de Sants després de totes les obres, que quedarà una estació xula. Esperem que no,
esperem,
que no es trigui gaire.
Exacte.
No, que aquestes obres sempre es fan de
clar, ara hauran donat, em sembla que he llegit en algun lloc, 174 milions de pessetes,
sí,
per la primera pedra, diguem-ho així.
Bueno, per la primera fase, que és el que sembla que començaran, bueno, que estan a punt de
licitar.
Exacte,
però n'hi ha 700 que estan pendents de que arribin, perquè tot això val quasi 800 milions d'euros,
Bueno, veurem què és el que passa si no es queda tot en la teoria i es passa a la pràctica.
Exacte.
Canviant de tema, no tenim el tercer component de la tertúlia, Pablo? No el tenim. Molt bé. Doncs ara us proposo parlar d'un tema que ja vam parlar en el seu moment, i és un cas que s'ha produït als Estats Units, És un cas en què un menor, doncs, com n'hi ha uns quants, als Estats Units, desafortunadament, que va protagonitzar una matança a la seva escola, al seu institut. Va fer 4 morts i 7 ferits. Un noi que en aquell moment tenia 15 anys, que està condemnat a cadena perpètua, i que era una persona amb problemes mentals. Els pares, que no se'ls va ocórrer una altra cosa que comprar-li l'arma que va fer servir per aquesta matança, tampoc no li van donar massa importància a la situació del fill. És més, el dia abans em sembla que van anar a practicar. Doncs ara, en aquesta sentència, si ara saludarem el Quirze, deia, en aquesta sentència els pares han estat condemnats a entre 10 i 15 anys de presó pels fets que va fer el fill.
El noi.
Però, sí, per diríem que per aquest homicidi involuntari, perquè, sí, clar, qui va executar això va ser el propi fill. Ara en parlem. Quirze, Casablanques, com
Hola.
Estàs? Molt bona
Hola.
Tarda.
Hola, molt bé. Bona tarda.
T'havíem perdut.
Ja em sentius, no? Sí. T'ha perdut a l'espai sideral, pel que sembla.
L'espai sideral.
Algú està rient i no sé de què.
Mira, el Jordi.
Del sideral. Sóc en Jordi.
Doncs mira, per molts anys puguis continuar rient, Jordi.
Sí, la veritat és que sí. I això de l'espai sideral lliga, perquè tenim una vida molt rara.
Tenim el Pedro. El Pedro el tenim al Prat, i ens faltaves tu. Hem estat parlant del tema de l'estació de Sants, i ara encetàvem aquest altre dels pares condemnats a Estats Units. Que, no sé, Estats Units és una sentència que no és estranya, sí que és la més contundent, però no és la primera, gens estranya aquí, com que de moment no, millor que no ens acostumem a aquests casos. Però a vosaltres, què us sembla? Quirze, vols començar tu?
Doncs, mira, a veure, jo suposo que aquests pares són responsables de coses que no tenien d'haver fet. A veure, a un adolescent proporcionar-li una arma de foc, estigui l'adolescent en ple domini de les seves capacitats, ja ho trobo molt gruixut. A sobre, un noi que sembla ser que no estava bo, diguéssim, tenia un problema mental. Jo és que, com que les armes de foc les odio, que vols que et digui, tu? I no. Trobo que sí, que garrotar allà ho fa el bot. No? Aquesta gent són responsables. El que passa és que el que jo no acabo d'entendre, esclar, hauríem de saber de què van les lleis als Estats Units. Vull dir, ara en condemnen els pares de 10 o 15, i entre 10 i 15 anys per aquest fet, quan sembla ser que el fill està complint cadena perpètua pel mateix fet.
Sí.
Vull dir, esclar, un adolescent, no sé, almenys els països europeus, crec que no seria responsable fins a aquest punt, aquesta
adolescent. Però la condemna als pares per haver-li comprat l'arma al fill.
Ja, sí.
Els condemnen per això, sí, clar, no pel fet, clar. Mm. Però és que, clar, un nano malalt, amb 15 anys, posar-li cadena perpètua...
No m'explico el fet de posar una arma de foc en mans d'una criatura malalta, i el que no m'explico és aquesta condemna per una criatura malalta.
Jo l'altre penso que la dels pares, la condemna dels pares, té un caire exemplaritzant. És a dir, que escolteu, no foteu el ruc, que això no es pot fer, els pares, estigueu al tanto... Jo suposo que van per aquí els tiros. Suposo, eh?
Mm.
Mai millor dit.
Perdoneu.
Avui tenim ganes de riure.
Això és la primavera, no?
Sí, suposo que sí.
No, però vull dir que...
Jo,
Sí, que clar, no sé fins a quin punt, vull dir, tot i que entenc la sentència en dir el verdader responsable ets tu per haver-li comprat l'arma, i ja ho entenc, que això es mereix un càstig, però penso que també és una mica de ganes de poder-hi arribar. I el que em sap greu és el noi. Vull dir, si el noi té problemes mentals, el tanto.
Ara rèiem, sí, perdoneu, sí. Rèiem, perquè ha sigut molt espontani, el Jordi ni se n'ha adonat de no. L'expressió que ha fet servir, però de debò que és un tema per posar-se molt seriosos, perquè això passa als Estats Units i aquí, afortunadament, encara no reproduïm aquestes situacions.
Penso que no.
Però, ostres, que és molt greu. Que sí. És una persona que d'entrada ja estava amb problemes de salut mental.
Sí, sí.
Que és un menor, però que ha matat quatre persones, quatre menors més, que i sí, va ferir set persones. Però, clar, el que esteu explicant vosaltres, com s'entén que aquesta persona en la situació que està, malgrat el que ha fet, estigui amb una condemna de cadena perpètua? Pedro, que no t'hem sentit encara.
Home, jo que no conec aquest actori lo suficient, però sí que em consta que les armes allà és com aquí comprar un llapis en una llibreria. O sigui, comprar una arma no cal que te la compri el pare perquè els nanos tinguin armes, perquè a cada casa n'hi ha 4 o 5, sobretot els estats, amb molts estats determinats. En aquest cas no sé de quin estat estem parlant. I després una altra cosa, fa 4 dies que el Trump estava dient que els mestres d'escola havien d'anar amb una pistola a la bata, també. O sigui, en un país que es fan aquestes coses, jo sóc incapaç de jutjar el que està passant allà, perquè cada estat és un món, i el sistema judicial americà és molt variat, i jo no tinc elements per dir, home, si és un amo que tenia una deficiència psíquica, pues és evident que ha hagut errors. Perquè, però, clar, jo no sé com està el codi penal allà, ni el que sí que segur que allà una arma no és una cosa tan rara com aquí a Europa.
No.
Aquí, ara has incidit amb el tema de que el Trump diu que els mestres haurien de portar una pistola a la butxaca. Perdona, si parlem de malalties mentals, només faltava que posessis el Trump, eh? Perdona, tio, em fa l'efecte que la té grossa, la malaltia mental, no?
Sí, però, aquest ha viscut 80 anys,
no em serveix, com a exemple.
Sí, home, Trump, si està boig, ha viscut 80 anys com un rei, no deu estar tan boig.
Jo què sé.
Jo almenys em tranquil·litza de tot aquest tema, no em tranquil·litza res. Però almenys, si ens passa a Europa, entre l'edat del noi, que em sembla que no sé quan és l'edat penal, quan entrem, no recordo si són els 16, que ja tens responsabilitat penal o alguna cosa.
Crec que són els 16, crec. Sí. No n'estic segur,
Jo tampoc. Però, vull dir, clar, en aquí aquest noi fora inimputable. A més, és que té un problema mental. Això s'ha de cuidar, això s'ha de vigilar.
I no serà la presó precisament on li cuidin, no?
Exacte. I per últim és que, amb 15 anys, com pot viure aquest nano amb cadena perpètua? I si viu 90 anys... per l'amor de Déu, que deixeu una persona que es deformarà allà dins. És que jo ho veig així.
No, és que es deformarà en 10 anys, no cal viure en 90. En 10 anys es deformarà.
Exacte. Vull dir que, no ho sé, és molt violent tant la sentència com el fet. Vull dir, jo veig violència per les dues bandes.
És que, a veure, una cosa que abans comentava el Pedro, és que no sabem quines són les lleis, a més els estats, cadascú té la seva pròpia manera de fer, però és que, a banda... O sigui, si nosaltres ho apliquem com... ni tampoc amb les lleis d'aquí, sinó simplement veient que es tracta d'una situació en què una família, o sigui, dos pares que són responsables d'un fill que té uns problemes mentals, que ha fet el que ha fet, però que després les conseqüències també per aquesta... per aquest jove. Són les que estàvem comentant, de, que se li priva de la possibilitat de regenerar-se, de que pugui transformar i pugui, doncs, refer-se en la seva vida. És igual, eh? Ja dic que lleis a banda. Estem parlant, sí, de persones... Sí. Ara, també hem de pensar que hi ha altres víctimes que també eren menors i que aquestes persones tampoc ja no tenen cap possibilitat més, no? I que, bueno, els pares que han quedat sense aquestes criatures també...
Home, clar, és l'altra violència que han rebut aquestes famílies, és que és tot... Ostres, és que és molt pesant tot el tema, no? Tot.
De totes formes, en aquest moment estem comentant un càstig que hi ha sobre unes persones que són pares de família, que per haver propiciat un acte violent del seu fill, però és que no sabem si aquesta gent ja a la violència ja els hi va. És que tampoc
és que no tenim prous, sí, exacte. Però...
antecedents per dir, bueno, aquí ja passen coses que ja dius, bueno, ja és normal que aquest nano tingués una pistola perquè els seus pares són tal, i s'aficionen amb tal, qual. Vull dir,
aquí ja està. Aquí és... me fas memòria ara, és quan passa alguna cosa amb els nanos de 14, 15, 13, 12 i dius, com és possible que hagin fet aquesta gambarrada, que hagin fet això, que hagin fet una altra història, i al final dius, escolta, vols dir que ells, a l'edat que tenen, són responsables realment de lo que estan fent? O és que la família, l'entorn, no està prou net?
Bé, doncs, aquest és el cas que hem intentat analitzar amb ulls, amb els nostres propis ulls, eh?
Sí, i tant.
Vull dir que no ens traslladarem...
Amb desconeixement de tot, sí.
Sí, però vaja, que és una situació que ja no ens donarà més temps d'afegir res més. Jordi, Pedro...
Tant de bo...
Hola.
Tant de bo no ens hi trobem.
Esperem que no. Ho deixem aquí, que tingueu bon cap de setmana, que l'aprofiteu.
Igualment.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com...
vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals.
Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmo Caixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Friday night around.
Ràdio Sant Cugat, Cugat